Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El projecte de pressupostos generals de l'Estat per aquest any ja ha arribat al Congrés. Aquest matí, en el que és la tradicional imatge de cada any, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha lliurat aquestes partides a la presidenta de la cambra, Ana Pastor. Segons els números, el 16,8% de les inversions previstes aniran a Catalunya, proporció encara per sota del pes real de l'economia catalana al conjunt de l'Estat, que és del 19,2%. Canviem de qüestió. El trasplantament d'òrgans ha continuat augmentant a Catalunya aquest any 2018 per cinquè consecutiu. En concret, s'han fet 1.149 trasplantaments, que vol dir un 3,9% més que el 2017. A més, s'ha superat el llindar dels 150 per milió d'habitants, xifra que converteix Catalunya en un dels territoris del món amb la taxa més elevada. Són dades recollides per l'Organització Catalana de Transplantaments, que ha presentat el seu director, Jaume Tort, acompanyat per la sotsdirectora del Servei Català de la Salut, Maria Chandre. També us expliquem que el govern espanyol ha denegat al vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms el permís per salpar de Barcelona i tornar a salvar vides a la Mediterrània central davant de les costes de Líbia. El vaixell preparava un viatge després d'haver recollit més de 3.000 mantes per utilitzar en els rescats quan la setmana passada li va arribar la negativa de la Capitania Marítima de Barcelona. El director d'Open Arms, Òscar Camps, ha qualificat la decisió d'irresponsable i cruel i ha acusat el govern espanyol de posar en marxa el comptador de morts. I el Regne Unit s'acaba el compte enrere per a la votació sobre l'acord del Brexit. La primera ministra, Theresa May, intenta convèncer els indecisos del seu propi partit, el conservador, i ha endurit el to en les últimes hores, alertant dels greus perills d'un bloqueig si l'acord del Brexit no tira endavant. May incidirà demà, dia de la votació, en la tesi que la no implementació del resultat del referèndum representaria un dany molt important per a la confiança en la política. I encara destaquem avui que el Papa Francesc va enviar un representant, segons ha explicat avui el director de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, dijous passat a Venezuela, representant de la Santa Seu que, segons ha explicat Alessandro Gisotti, director de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, va ser per mantenir els ponts de diàleg i de treball conjunt de l'Església amb les autoritats per buscar el millor que ajudi el poble de Venezuela en aquesta situació tan difícil. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem precisament de la difícil situació a Venezuela. Abans, el pensament del dia. Avui, amb Jordi López Camps, membre del Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia i exdirector general d'Afers Religiosos.
Penso que alguns polítics estan obstinats en situar la política en la pendent de la total decadència. Els parlaments s'han convertit en un pati d'escola permanent i els nostres infants aprenen d'alguns parlamentaris l'art de l'insult fàcil i com a menysprear l'adversari. Els insults, els comportaments grollers, les estracanades, l'abandó de l'art del debat parlamentari han esdevingut el pa de cada dia. Algunes senyories han perdut el nord, si és que algun cop l'han tingut. Senzillament, perden l'oremus un dia sí i l'altre també. Si tot era esperpèntic, les senyories del Senat han reblat el clau aprovant una llei que permet establir el perfil ideològic dels ciutadans sense que ells ho sàpiguen. Espiant les xarxes socials, els experts en comunicació política construiran aquests perfils amb finalitats comunicatives per les campanyes electorals. Si som el que mengem, ara serem classificats pel que diem i busquem en les xarxes socials. Hem perdut la intimitat del nostre pensament. Un desastre i un altre fracàs en la qualitat democràtica del nostre país.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Passen 8 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a la situació a Veneçuela després d'una presa de possessió presidencial de Nicolás Maduro, la de dijous passat, que no és reconeguda per bona part de la comunitat internacional, com tampoc, evidentment, per l'oposició del mateix país. Ens preguntem ara com pot evolucionar aquesta doble realitat política, per dir-ho així, en un país socialment tan fracturat i amb tants ciutadans, de manera creixent, que passen fins i tot fam. Només Cuba, Bolívia, Nicaragua, El Salvador i Ossètia del Sud van enviar caps d'estat a un inici de mandat que destapa el trencament d'altres nombrosos països amb Veneçuela. Els Estats Units, per exemple, van parlar fins i tot de presa de possessió il·legítima d'una dictadura que és la de Maduro. Des d'Europa s'assegura també que les eleccions presidencials celebrades el maig passat a Veneçuela no van ser ni lliures ni justes i els seus resultats no tenen, diu Europa, cap credibilitat. A nivell intern, el president del Suprem, Michel Moreno, que va ser anfitrió de la presa de possessió de Maduro, diu que l'Assemblea Nacional es troba en desacatament, una paraula que més o menys podem entendre, fet que reflecteix el que és un enfrontament entre poders a Veneçuela. Després de 20 anys de chavisme, Maduro afronta un mandat, el de l'any 2019 fins al 2025, amb l'economia destruïda, amb una inflació desorbitada, amb èxode de milions de veneçolans que fugen de la crisi i amb una oposició també dividida i amb líders a la presó o a l'exili. La realitat és, en qualsevol cas, que el país està desarticulat després de les eleccions legislatives del 2015, si recordem la història recent, un moment que va suposar la votació dels veneçolans, que van donar la victòria clarament a l'oposició. Després, el govern de Nicolás Maduro es va inventar, per dir-ho així, una Assemblea Nacional Constituent, creada pel mateix executiu i que ha acabat robant competències al Parlament Oficial. Parlem d'aquesta situació i explorem des d'aquí, tot i que costa des de la distància fer diagnòstic i treure conclusions, veure com poden evolucionar les coses a Veneçuela. I ens acompanyen per fer-ho, d'una banda, Raiza Hitler, que és psicoterapeuta veneçolana, que viu aquí a Catalunya. Raiza, bona tarda, benvinguda. I bon any, com estem?
Muy bien, gracias.
Molt bé, gràcies també. Saludem d'altra banda Richard Nello, que és coordinador de la campanya d'ajuda a Veneçuela impulsada per la Fundació Catalunya Amèrica, a Badalona concretament. Senyor Richard Nello, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies també per haver-nos acompanyat. No és la primera vegada que tant Raiza Hitler com Richard Nello ens acompanyen, tots dos veneçolans. I saludem també Xavier Torrents, no és veneçolà, però és un gran entès en teoria política i en realitat política. Ell és professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Senyor Xavier Torrents, també gràcies per l'esforç. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies també per la seva presència. Li dic que tant Richard Nello com Raiza Hitler entenen perfectament el català, per tant, es poden combinar les dues llengües, el català i el castellà, avui en el nostre col·loqui. Bé, què passa ara a Veneçuela? Amb un president que és, podem dir així oficialment, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, però que no té reconeixement internacional, que té el boicot de l'oposició. Recordem que l'oposició majoritària a l'Assemblea Nacional de Veneçuela no va reconèixer les eleccions del maig passat i les va boicotejar. Va guanyar Maduro per les circumstàncies. I ara què passa? Aquesta és la gran pregunta, mentre el país està molt malament, també socialment. Un país amb recursos, per cert. No sé si vol començar Raiza Hitler, sí, per exemple.
Recursos tiene, porque Venezuela sigue teniendo muchos recursos, pero está muy mal administrado. Y siguen estando en manos de un pequeño grupo, ¿okay? Y por eso es que no lo quieren soltar. Y democracia, evidentemente, que no existe. O sea, ahí se imponen ellos y ponen las reglas ellos y rompen las reglas cada vez que quieren. Lamentablemente, no, los gobiernos no representan los países. Los que asistieron a esta toma de presidencial ilegal no fueron porque los pueblos de estos países estén de acuerdo, sino los gobiernos, por propia conveniencia, ¿ok? Lamentablemente Venezuela está pasando una situación que no veíamos salida, cada vez es más aguda. Actualmente, con las medidas que sigue tomando el gobierno, que para en vez de solucionar lo que hace es agravar la situación, un salario de 2 euros mensual, nadie sobrevive.
Ciertamente.
Y sin contar que las estructuras de los organismos cada vez se deterioran más, se quedan sin luz, sin comunicación, porque no hay internet. Y bueno, paré de contar. O sea, mi país, mi gente se está muriendo, mi gente está muy, muy mal. I ja és razón humanitària, para que todos colaboren.
Clar, si mirem amb la vista una mica enrere, 20 anys enrere, va guanyar Hugo Chávez unes eleccions el 1998, va seguir endavant amb un procés teòricament democràtic, havia guanyat unes eleccions, amb la separació de poders, amb el sistema que anava funcionant. La gran pregunta que ens fem és com es trenca això, perquè d'una banda Chávez va intentar impulsar doncs aquestes reformes bolivarianes, una nova Constitució, que semblava que tenia una certa acceptació, encara que no fos unànime. Com es trenca? Com se rompe esto?
Bueno, evidentemente que el pueblo solo no puede, necesita ayuda, porque ellos están armados. Y eso es lo que le da el poder, que están armados. Y han sembrado miedo. Yo creo que el venezolano lleva tanto tiempo en miedo que ja està perdent el miedo.
Es trenca, per exemple, ara fa uns mesos, amb un parell d'anys, amb la creació d'aquesta assemblea constituent, per exemple, això és el gran trencament que ha tingut Venezuela.
Sí, i jo crec que ja por fin és otra vez una esperança que tienen por ahí una lucecita los venezolanos de que puede haber un cambio. Evidentemente, todos los venezolanos de alguna manera contribuimos a lo que está sucediendo, ¿ok? Muchos quejarnos, muchos creer que no los merecíamos, muchas maldiciones, mucho porque esto, mucho maltratar nuestro propio compañero, nuestro propio vecino, ponernos en guerra, nosotros lo permitimos. Pero ahora nosotros tenemos que tomar conciencia de que la única manera de salir de esto es unidos.
I de quina manera es pot fer aquest canvi? Aquesta és la... Bé, ara m'adreço sobretot a Raisa Hitler, però ara respondran els altres també. Es pot canviar d'alguna manera això, sortint al carrer, no sé, intentant trobar una via legal perquè l'Assemblea Nacional tingui el poder?
Evidentemente, a través de l'Assemblea que escogió el pueblo. De hecho, tiene que estar el nombramiento.
Sí.
Y ya es lo último que falta. Ya de ahí se decide que se destituye el que no es legal, y punto.
Y destituye al presidente, al president
el
Maduro.
El presidente que no es legal.
Que no és legal, evidentment, segons molts veneçolans, i poca part, ja ho hem dit abans, de la comunitat internacional. Bé, completem aquesta primera roda. Em semblava interessant donar veu a Raisa Hitler, perquè ha seguit una mica el fil del moment present amb el context històric en què ens trobem a Venezuela. Rich Arnello i Xavier Torrents, alguna cosa vol afegir del que s'ha dit o comentar alguna cosa més?
No, nova? Sí, jo sí que me gustaría comentar que realmente yo creo que ahora esta situación es realmente desastrosa porque ya se han saltado hasta los límites de todo, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Este señor está haciendo como le da la gana realmente. Y pienso que el país, o sea, lo está terminando de asfixiar. Yo, por ejemplo, cuando escucho, cuando veo que la gente se queda sin sus medicamentos, que la gente sigue pasándola mal, que hablo con la familia y realmente cada vez es más difícil hablar porque los medios de comunicación son completamente difíciles. Un teléfono no se oye, no está la luz, no hay nada, ¿me entiendes? Entonces realmente pienso que este gobierno pues está todo como comprado, todo vendido, digamos, ¿no? Realmente creo que no saldremos de este hueco si la gente no lucha, pero la gente, como tiene hambre, como está débil, no puede luchar contra esta bestia.
Per tant, doble problema tenim aquí.
Sí, el hambre te ciega y buscas en tu bienestar para comer y para vivir, pero no tienes ganas de luchar ni de ver porque no ves cambios, digamos, ¿no? Que tendría que ser todo lo contrario, tendríamos que unirnos todos y batallar contra esta bestia que realmente está acabando.
Poques garanties democràtiques i poca esperança, que és el pitjor,
sí,
no?
Sí, exacto.
Xavier Torrents.
Sí, ara, Ignasi, parlaves d'un doble problema. Jo t'agafo la paraula i parlaré des d'una doble vessant, una més acadèmica o de la ciència política, però una altra també vivencial, perquè, de fet, vaig estar dues vegades a Venezuela, fa 3 i 4 anys, si no recordo malament.
Déu-n'hi-do. Relativament recent, l'experiència.
Sí. Per donar formació a l'oposició democràtica, en aquest cas, en el nivell, sobretot, municipal, o de Caracas, diguem-ne, no? Uh-huh. La part més politològica acadèmica. Està clar que durant anys, doncs, va haver en el seu moment eleccions lliures i amb un sistema democràtic. Una altra cosa és que la persona o el polític tingués un tarannà més o menys autoritari o que potser ja volgués conduir cap a la situació actual, que, diguem-ne, és un sistema polític que clarament és una dictadura. Llavors, en aquest procés ha hagut, diguem-ne, com gradualment com un nana des d'una democràcia cap a una dictadura, no? L'assemblea constituent que parlàvem abans, doncs ja seria el punt clar, si havia dubtes abans, era el punt clar que comença la dictadura. Per alguns és abans, potser no el juny o juliol, quan es va fer l'assemblea constituent, sinó el gener, quan s'aprova el decret, diguem-ne, que conduirà cap a aquesta assemblea constituent. Aquí hi ha discussió d'uns mesos de quan comença la dictadura, però hi ha una dictadura. En l'entremig hi ha el que es coneix com un concepte acadèmic, que és un sistema autoritari competitiu. És un tipus de dictadura que fa eleccions i en la qual participen diversos partits, però és una dictadura. Al Marroc passa això, per exemple. Per posar un exemple, al Marroc hi ha eleccions, es presenten diversos partits, però és una dictadura. Okay. Per tant, seria aquesta situació intermitja. Però és que ara, hores d'ara, ni tan sols hi ha això. perquè només hi ha hagut un únic candidat i, a més, no hi ha hagut ni competitivitat, no? Per tant, clarament és una dictadura. Ara vaig a la vessant més vivencial, que potser també els oients de Ràdio Hostial els motiva. Jo, quan vaig anar, al segon viatge, vaig portar Hello Kitty, i perdoneu que digui una marca comercial.
No pateixi.
Vaig portar, diguem-ne, paracetamol, Hello Kitty, a persones de classe mitjana. Mitjana, perquè no en tenien ells. Ja pensem la gent més treballadora i més pobra. No en tenien. I una cosa més recent, aquest mateix cap de setmana, una persona que era la que coordinava o dirigia una biblioteca de Caracas, ja ha marxat. Ha arribat, justament va arribar a l'aeroport de Barajas aquest diumenge, o dissabte, no recordo, aquest cap de setmana, ha arribat aquí, doncs, per viure aquí. I, per tant, fixem-nos, no només les, que hi ha molts exiliats venezolans a Barcelona, a Madrid, a Miami, a Colòmbia, a Perú, a molts altres llocs, sinó en aquest cas vol dir que aquesta biblioteca, que ha passat? Ha quedat desatesa? Una persona que estava liderant un projecte cultural bo per la població, pel poble... I llavors, bueno, seria la vessant més acadèmica, és clarament una dictadura, i dos, la gent s'està morint de gana i s'està morint per desatenció mèdica en el país que té les majors reserves mundials de petroli.
Mm-hmm. Ja ho hem dit abans, ho recordava Raisa Hitler, hi ha recursos, ho sabem també, de fet, en els inicis del chavisme, dels governs d'Hugo Chávez, es notava una certa voluntat de fer prosperar aquests recursos dins les dificultats que hi havia, però la cosa ha anat a pitjor i ara la gran pregunta és com es pot sortir d'aquesta dictadura. Quan hi ha hagut dictadures a Amèrica Llatina ha funcionat de vegades la pressió internacional, ha funcionat el mateix poble, tot i les debilitats que ara comentava Richard Nello. Què es pot fer a nivell internacional? Potser des d'aquí ens preguntem sobretot a nivell internacional, tenint en compte la feblesa actual del país, de Venezuela.
Sí.
Sí, Richard.
Mira, yo pienso que realmente salir, no sé si vamos a salir. y apoyo, ya Europa le ha dado también, le ha dado de lado a este señor, ¿no? Pero sigue haciendo lo que quiere. O sea, va a ser difícil. Es una tarea bastante complicada de que salgamos adelante. Yo creo que es el pueblo mismo el que tiene que seguir luchando y batallando. Insisto tanto en esto porque realmente la gente se tiene que volver a alzar, porque yo cada vez que veo esto es que me da una repugnancia de ver a esta persona que cada vez que quiere no deja entrar la ayuda humanitaria, tenemos que inventárnosla para poder enviar algo a la gente. Entonces realmente pienso que no vamos a salir tan fácil. Tendrían que acabar con todo este gobierno. Entonces, mi pregunta también es, ¿cómo vamos a acabar con esta gente? Porque se han posicionado de una manera terrible.
Recordem que Nicolás Maduro va començar a governar el 2013 després d'una circumstància imprevista, com va ser la mort, evidentment, sempre trista i lamentable, com totes les morts d'Hugo Chávez, que d'alguna manera potser ha demostrat el camp, el relleu, doncs que potser Chávez tenia més carisma, com a mínim. Es podia estar d'acord o no, que no pas el president actual.
Jo, per el contrari, jo soy o muy optimista o muy soñadora, però... Yo
creo que sí que
sí es posible, no hay nada imposible. Y lugares como Hiroshima, que tuvieron una bomba atómica y se levantaron y hoy en día son potencia en tecnología, ¿por qué Venezuela no? Si tiene los recursos, tiene su gente que la ama, ama su país y que ahora que ha pasado por todo eso la aprecia más y que ha tenido la oportunidad, muchos de salir, van con otras ideas. Como, yo creo que sí, yo pienso que sí se puede, pero unidos. Uh-huh. Tenemos que trabajar ahora unidos por Venezuela, no de manera individual. Ver cómo me salvo yo y que los demás se salven. O sea, las esperanzas no se pueden perder. Yo creo que de aquí sacamos tremendo aprendizaje, tremenda escuela para Venezuela, que ningún hombre o institución nos vuelva a separar como hermanos.
Per cert, que Richard Nello es referia abans a les dificultats de fer arribar l'ajuda a Venezuela. Vostè s'hi troba a través d'aquesta campanya d'ajuda a Venezuela, que aprofitem per recordar que funciona aquí a Catalunya, no?
Sí.
Es pot seguir oferint ajuda econòmica, sobretot?
Sí, ajuda econòmica, però se sigue haciendo, por ejemplo, el tema de los envíos de medicamentos. 1000 estrategias para que lleguen. Uh-huh. O sea, porque realmente como ayuda humanitaria, no podemos enviar, o sea, referido como ayuda humanitaria, no podemos. Tenemos que enviarlo a gente personalmente para que pueda distribuir esos medicamentos. pero tenemos 50.000 dificultades, uh-huh. al igual que para poder enviar los medicamentos. No tenemos una agencia que se ofrezca voluntaria o que nos haga un precio especial para poder enviar esos medicamentos, porque tiene que ser a nivel personal, o sea, una persona. No puede ser directamente a una asociación, a una gente que pueda repartir, a una iglesia o algo así, ¿no? Uh-huh. O sea, que la estamos pasando mal en ese aspecto. Entonces, claro, eso te crea una impotencia cada vez más grande.
Sí, sí. Jo... Tot això enviant-ho a Venezuela. Després hi ha molta gent que se'n va del país, ja
sí,
ho sabem.
Sí, sí, sí.
A Colòmbia,
sí.
altres llocs d'Amèrica, a Europa, aquí tenim Exacto. molts venezolans.
Mucha gente que ahora en estas Navidades les ha pasado fatal, porque claro, el venezolano de por sí es muy acogedor, ¿no? Y ahora que se ha ido a Ecuador, que ha estado fuera, que han estado en Colombia, en estos países que les han acogido, también las están pasando mal, pero por lo menos tienen algo que llevarse a la boca.
Uh-huh, i tant. Bé, recordem que aquesta campanya se centralitza des de la cartoixa de Montalegre, la cartoixa que hi ha a Tiana.
Sí,
eh?
Exacto.
Per tant, entre Badalona i Tiana, i allà es pot anar, es pot
sí, se puede
trucar
ir,
d'alguna
se puede
manera?
Llamar, se puede llevar alimentos, siempre alimentos que sean perecederos, no latas, ¿no?
Envasar, o sigui...
sí, mal. Exacto, uh-huh. o envasados al vacío.
Uh-huh. Vale. Molt bé.
Y los medicamentos igual. Entonces nosotros poco a poco o colaborando económicamente para poder hacer estos envíos también.
Bé, doncs avui ens acompanyen des del Mirador de l'Actualitat Richard Nello, coordinador de la campanya d'ajuda a Venezuela impulsada per la Fundació Catalunya Amèrica, també Raisa Hitler, psicoterapeuta veneçolana, i el professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Això és el Mirador de l'Actualitat, com cada dia. 3 minuts i mig i seran 6:45. Tenim una pregunta del dia que trobeu a radioestel.cat, és aquesta. Maduro ha de ser un interlocutor per sortir de la crisi a Venezuela? Maduro ha de ser un interlocutor per sortir de la crisi a Venezuela. Parlem de possibles sortides pràctiques o possible diàleg. Teniu 3 possibilitats de respondre. La primera, sí, és el president del país, malgrat tot, i cal dialogar amb ell. Una segona, sí, però si es compromet a deixar el poder o convocar eleccions. I una altra, no, perquè no té legitimitat, ha de dimitir i obrir pas a la democràcia. Bé, suposo que pel que diuen vostès, més aviat es decantarien per la tercera, però hi ha diverses opcions i, en tot cas, sí que pensem també nosaltres modestament des de Ràdio Estel que és possible un diàleg. L'Església Catòlica ho està dient, la Santa Seu precisament avui ha justificat que hi hagués un representant, no tant per donar suport a Maduro dijous passat, sinó pensant en els veneçolans. I aquest és una mica el gran dilema. Què pensen vostès sobre aquest diàleg?
No, jo no creo en el diálogo con
vostè
la
creu
misma
que ara mateix
con
no.
los mismos personajes, no.
Amb Maduro i el seu govern després del que han fet, creu vostè que no?
No. Uh-huh.
Bé, i en tot cas...
Jo faria un matís. Jo respondria a la tercera. Uh-huh. Com a ciutadà, com a politòleg, diria que és la tercera amb la complementarietat de la segona. M'explico. Les dictadures, més igual si són a la dreta, com la de Franco a Espanya o la Pinochet a Xile, o d'esquerres, com la de Romania de Ceausescu o ara de Maduro a Venezuela...
O de Nicaragua, podríem dir, també,
sí,
no?
Sí. Doncs la millor solució acaba sent una transició en la qual han de participar tots. Els, malauradament, és a dir, per posar l'exemple espanyol, Fraga Iribarne era ministre de Franco i va continuar després en democràcia, però ja amb el sistema polític. Doncs, quan es fa una transició en la qual s'aixafa l'altre cantó, encara que hagi sigut dictatorial, i com us podeu imaginar, jo estic en contra de qualsevol dictadura, llavors es crea a partir del ressentiment i de l'odi. I la societat mai es cohesiona socialment. Per tant, al meu entendre, l'urgent seria eleccions lliures, com les de 1977 a Espanya, o sigui que encara no hi havia democràcia, però almenys van permetre constituir un Parlament democràtic a partir del qual doncs, es crea una nova Constitució. Al meu entendre, s'hauria de crear una nova Constitució venezolana, no bolivariana, sinó venezolana.
Una tercera via, per dir-ho així, diguéssim.
Però que tothom participés votant, tothom, i cadascú que voti el que vulgui. O sigui que, de fet, Maduro, o qui sigui, ha de tenir els vots que vulguin tenir la gent, però el que no pot ser és una dictadura com l'actual en la qual no es permet, diguem-ne, justament les eleccions lliures. Jo poso sempre l'exemple un dels més durs, Sud-àfrica. La població africana negra podia haver esclafat a tots els blancs perquè són majoria els negres un cop Nelson Mandela arriba a ser president. I no va fer-ho. És a dir, va incorporar justament elements de la dictadura. Torno a dir, jo no tinc... M'agradaria que es quedessin a casa tots els dictadors que han hagut i tots els polítics, tots. Però també sé per experiència... Com a politòleg, no, com a ciutadà m'agradaria això.
L'hem entès,
però com a politòleg... Sé que si no es fa via així diàleg, la societat acaba, a vegades, tornant a caure en una altra nova dictadura, no?
Uh-huh. Potser molts veneçolans pensaran, escoltant-lo a vostè i entenent el que diu, que hi va haver unes eleccions lliures al 2015, que va guanyar amb més de 2/3, que era el que marcava per poder destituir el president, l'oposició, però bé...
Sí, sí, jo és que et dono tota la legitimitat a l'Assemblea Nacional i tot això, però donades les circumstàncies actuals,
sí.
No són les que hem triat nosaltres, ni les que volem nosaltres...
Per
sortir d'una dictadura s'ha de trobar la solució que sigui
acceptada.
Més a llarg termini, no a curt termini, no?
Uh-huh. Charnelo, Raisa, Hilda, algun comentari més abans de la pausa que farem?
Sí.
Ara són 6:45.
No, muchas gracias a la radio, muchas gracias a Barcelona por recibir a los venezolanos, por el apoyo que nos están dando, a España también, que nos está recibiendo, a todos los que nos están recibiendo, muchas gracias, todo lo que ustedes nos puedan aportar a nosotros, nos ayuda también para nosotros ayudarlos a ellos allá, a los que están allá. Gracias porque Venezuela no está sola, está con ustedes y estamos muy agradecidos por eso.
Bé, doncs, gràcies també a vostè. Suposo que Richard Nello també fa seva aquesta gratitud, que no és fàcil en els moments que viu
exacto,
Venezuela.
Exacto, sí, yo doy gracias realmente porque aquí, dentro de lo que cabe, también a la gente se le está cogiendo con gran cariño. Se está planteando el tema, también la gente está preocupada por este tema de Venezuela y se interesan mis compañeros, los compañeros, la gente te pregunta cómo está el tema, la gente se interesa y realmente también a vosotros a la radio que también hacéis este programa para poder... que estemos en l'actualitat, diguem.
Sí, sí, fem el que podem. Després de la pausa comentarem una notícia que es va produir ahir, va ser l'arrest i després alliberament del president de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, em sembla que he dit bé el nom, i bé, veurem aquesta circumstància, quina influència pot tenir en la possible evolució dels esdeveniments polítics. Un petit parèntesi, com us dèiem, amics oients, i tornem de seguida amb la notícia curiosa que ens porta el Rafa i la recta final del programa.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui, passen 3:30 de 6:45, abans de l'última roda d'intervencions, avui parlant de Venezuela. Anem a la notícia curiosa, ja tenim aquí a punt el Rafa. Bona tarda, Rafa, què ens expliques avui?
Doncs sí, Ignasi, avui us porto una d'aquelles històries que avui dia succeeixen en un punt molt concret del planeta, però que aviat, gràcies a la força de les xarxes socials, es converteixen en un fenomen mundial. Ara veureu. En aquest cas es tracta d'una cosa que va succeir relativament a prop de Venezuela, sense sortir del continent i anant una mica més al sud, fins Xile. Avui us explico la història, fenomen mundial total, de l'infant Renato Barrera i el seu periquito Chimuelo. Per ser més exactes, el seu difunt periquito, perquè la mascota del nen va morir fa molts pocs dies. El nen, agraït per la companyia i la fidelitat, va decidir oferir un enterrament a l'altura de les circumstàncies. I a més, ho va gravar tot en vídeo i ho va publicar a Facebook. Escoltem com comença el solemne sepeli al jardí de la seva casa.
Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Descansa en paz, chihuelo.
Això és, aquí tenim el noi, afectat, però també agraït i, sobretot, molt, molt devot. Tot seguit, mentre entonava fervorosos cants litúrgics, va acabant una petita tomba per l'animal, el qual va ser la seva mascota.
Ave Maria, Señor Jesús, lleva el chimuelo al ataúd. Ave Maria, Don Cristo, lleva el chimuelo a su lugar.
Ah, però atenció, just en el moment de més intensitat emocional, en el moment ja de l'últim adeu, succeeix una cosa inesperada que ens il·lustra sobre el poc apropiat que és tenir un gos al voltant quan vas a enterrar un periquito. No és una bona idea.
Adiós, chimuelo. Descansa en paz. Perro, weón, sale. No. ¿Dónde, coño? ¡Se lo comió!
Quin ensurt, mare meva, el gos que agafa el cos del periquito i se l'emporta. Ai, però, per sort, el noi aconsegueix recuperar el periquito chimuelo força bé, bastant digne, i l'enterrament acaba segons estava planejat.
Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, chimuelo va a descansar en paz.
Ai, descansi en pau, chimuelo, així està el món, Ignasi. Una cosa tan, diguem, senzilla com aquest moment, el d'un nen que decideix enterrar la seva mascota, dona la volta al planeta i es converteix en un fenomen mundial, en qüestió de poques hores. Ai, els temps que corren, ai, ai, ai.
Gràcies, Rafa. Sí, és que aquestes coses fan virals de vegades a les xarxes socials i molts de nosaltres, i potser dels qui ens escolten, han vist la imatge. Bé, fa pena, evidentment, els animals no raonen, no? I de vegades poden passar aquestes coses, però també és respectable, no?, que les persones vulguin tenir com homenatges als seus animals. En això ara ens ho comentava així amb gestos Raisa Hitler, que a Amèrica Llatina es fan, no?, aquests rituals d'enterrar animals.
Está perfecto, porque él está haciendo su duelo de su mascotica, no importa si es un periquito, un perro, un gato,
está bien. Sí, sí, sí.
Pero no se encontró con que se lo iban a...
Sí, sí, no va comptar que un gos amb una mica de gana, oi, es mengés aquesta au. Bé, en tot cas, anècdotes a banda, comentem que de la pregunta que fem avui, Maduro ha de ser un interlocutor per sortir de la crisi a Venezuela. El 46%, la primera opció, estan dient els oients que no, perquè no té legitimitat, ha de dimitir i obrir pas a la democràcia. Un 31% sí, és el president del país, malgrat tot, i cal dialogar amb ell, i un 23% sí, però si es compromet a deixar el poder o a convocar eleccions. Per tant, hi ha una majoria clara cap a una sortida que passi per la no continuïtat de Maduro. Això em sembla que està bastant clar. En tot cas, com es viu internament a Venezuela? Suposo que des d'aquí és més difícil de veure, també. Sí. Els hi pregunto als venezolans, sí. Richard, Raisa.
És més difícil de ver? No. Creo que nosotros lo vemos mejor que ellos, porque los vemos desde afuera.
Potser més llibertat,
vemos,
no?
Vemos algo global. Uh-huh. En cambio, ellos, inclusive por la falta de comunicación que existe, ellos están viviendo cada uno sus propios problemas. ¿Cómo hago para comer hoy? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuántas horas me voy a echar para comer? En cambio, nosotros estamos viendo el problema global, ¿ok? Uh-huh. Y evidentemente sí, tiene que haber negociación, pero no con ciertos cabecitas que no quieren negociar. O sea, están viendo cómo sigo yo aquí, cómo sigo chupando a Venezuela y no me importan los demás. Entonces, así no se puede negociar. Tienen que haber algunos líderes, tanto de un lado como del otro, que estén realmente interesados en el país y su gente y su pueblo.
Uh-huh. Richard Nello.
Y yo pienso que la presión más fuerte para que esta persona salga volando de este sitio, digamos, ¿no? O sea, creo que habría que hacer presión o todos los países que estén en contra de esta persona.
Perquè
más que todo por
dimiteixi.
La falta de respeto hacia los derechos humanos con todo este tipo de cosas.
Entre altres coses, amb la detenció ahir del president de l'Assemblea Nacional, un detall més del règim que no és precisament garantista dels drets. Hi ha presos polítics, ho podem dir amb tota la convicció, a Veneçuela, a més a més, per les idees. Molt breument, ens queden segons.
No, jo afegeixo, estic d'acord amb el que han dit la Raisa i el Richard completament, i insisteixo en això. A vegades som els humans els que provoquem els mals, moltes vegades, i en aquest cas és claríssimament un país que té un munt de recursos, dels que més n'hi ha a Amèrica Latina, l'han destruït determinats humans, en aquest cas els governants d'aquesta dictadura a Veneçuela.
Per cert, que ens diu una amiga, col·laboradora i companya nostra periodista, Aroa Ortega, que avui se celebra la missa de la Verge Pastora, molt estimada a Veneçuela.
Sí,
és avui
sí.
El...